El Carnestoltes torna a ser un dels principals protagonistes arreu de la nostra comarca i també de l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Canvi de data de l'espectacle Actea Canta Jazz i presentació del Mini, Festival de Música de Butxaca d'Olot. Actes del Carnaval a Olot i concert de Carnestoltes amb el Cor de Teatre. Sopar de Carnaval de fans i Carnestoltes a Castellfollit de la Roca i Montagut. Nova edició del Voluntariat per la Llengua i l'olotí Josep Congost a Lectures del Mes. Projecte T presenta l'obra Set Criatures Jueves i 22a Fira de Quaresma a Tortellà. En Miquel Pascal ens parlarà de la roda musical a Olot. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens porta un article titulat «China ja és primer mundo i por eso no habrá revoluciones». Després, la Núria Pascal ens acostarà les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! L'espectacle programat inicialment per al dissabte dia 25 de febrer a la sala Pere Serrat dels Catòlics ha quedat ajornat fins al 10 de març a les 9 del vespre. D'aquesta manera s'evita la coincidència amb la rua de Carnaval d'Olot. El canvi de data s'ha fet d'acord amb els components de la coral Actea, que havia de fer l'espectacle Actea Canta Jazz, per així poder atraure més públic. De l'1 al 3 de març es durà a terme el Mini, Festival de Música de Butxaca d'Olot, que pretén aprofitar l'actual panorama musical que es viu al país per sumar una nova activitat musical a la ciutat. Els destinataris són els aficionats a la música a Olot, la Garrotxa i a les comarques veïnes. Es tracta, segons els organitzadors, d'oferir concerts en solitari d'artistes que habitualment es presenten acompanyats del seu grup de músics i això fa del Mini un festival únic a Catalunya. Hi haurà les actuacions de Tona Gafarot, de Vic, més els mini-DJs Roger Mas, Xevi de Sàbats i Jordi Salvador, Don Paio Pony, Orella Activa i Miss Carrusell, Tomeu Penya i Xevi Pigem i la participació especial de Guillemino, sense deixar de banda uns concerts als patis dels instituts olotins a càrrec de Tom Hagan, Jessica Mellado, Roel i Lapsus. Es farà més la presentació oficial del primer CD del cantautor olotí Xevi Pigem, titulat Defectos Personales. Actes del Carnaval d'Olot 2012. Per aquest dissabte 25 de febrer a les 5 de la tarda, als antics terrenys de l'estació, inici de la gran rua de Carnaval amb concurs de carrosses i de comparses. Es passarà per l'avinguda de Santa Coloma de Farners, Pont de Ferro i Passeig de Barcelona fins a arribar a la plaça Clarà. A 9:15, al restaurant La Deu, fantàstic sopar i ball de disfresses organitzat per l'entitat Fans, del que us informarem tot seguit. A 11:45 i fins a les 3 de la matinada, a la sala El Turín, ball de disfresses amb la música del DJ Albert Pujol i col·labora la discoteca Bacos. El preu de l'entrada única és de 6 euros i és vàlida per El Turín i per Bacos. Aquest diumenge, 26 de febrer, a les 5 de la tarda, al Teatre Principal d'Olot hi haurà un concert de Carnestoltes amb el Cor de Teatre, que posarà en escena opereta. En un escenari desolat, presidit únicament per un piano que amaga, però, un secret. De l'instrument comencen a sortir personatges vinculats al món del teatre. Tramoyistes, il·luminadors, sastres, directors, actrius, actors... Tots plegats són aquí per desenvolupar un espectacle amb la complicitat de les obertures, àries i cors més coneguts del gènere del bel canto. Històries d'amor i desamor, plenes de màgia, teatre i humor, en un espectacle recomanable tant pels amants de la lírica com pels que desconeixen el món de l'òpera. Aquest espectacle té una durada de 75 minuts i el preu de l'entrada és de 12 euros. Ja fa 4 anys que l'associació Fans participa al Carnaval d'Olot organitzant el fantàstic sopar de Carnaval. Tindrà lloc aquest dissabte dins la programació del Carnaval d'Olot a 9:45 del vespre, com us dèiem abans, al restaurant de la 10. Essent obligatori portar disfressa per part dels participants a la festa. En el decurs del sopar s'efectuarà el divertit concurs d'elegància amb els premis singulars que el caracteritzen cada any. Tot seguit es farà una sessió de discjòqueis amb la millor música dels anys 60, 70 i 80, amb la gresca típica del Carnaval. El fantàstic sopar de Carnaval és una festa particular oberta a tothom que vulgui celebrar el Carnaval. Les úniques obligacions per prendre-hi part són portar una disfressa i les ganes de divertir-se. La Junta de l'AMPA de l'Escola Pública de Castellfollit de la Roca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat per aquest diumenge 26 de febrer la festa del Carnestoltes. A 4:45 de la tarda i des de la plaça de Catalunya es farà una gran rua pel poble. A les 6 s'arribarà al centre cívic, on tot seguit es podrà veure l'espectacle de màgia Ale Hop Hop. A les 7 es donarà berenar a tothom que vagi disfressat. I també a Montagut, la setmana passada, gairebé a darrera hora, es va decidir canviar el dia de celebració del Carnestoltes, que tindrà lloc també aquest diumenge 26 de febrer a partir de les 5 de la tarda. Es farà una cercavila que començarà al casal del poble i acabarà a la plaça de l'Església amb el judici del rei Carnestoltes. Tothom que vagi disfressat serà convidat a berenar i l'organització és de l'Ajuntament. El proper març tornarà a començar una nova edició del Voluntariat per la Llengua, que durarà fins al juny. Durant el primer quatrimestre van participar en el programa 54 parelles lingüístiques i des del 2007 ja hi ha hagut més de 740 parelles de tota la comarca. El programa, impulsat per la Secretaria de Política Lingüística, pretén promoure l'ús del català i consisteix a trobar-se una hora a la setmana amb la parella lingüística per fer activitats quotidianes. Gràcies a la col·laboració de diversos establiments i organismes de la ciutat, les parelles poden gaudir de descomptes a l'hora d'anar a fer un cafè o participar en diferents actes culturals. A banda d'Olot, també és previst tornar a repetir l'experiència a Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles, Sant Joan les Fonts i Sant Jaume de Llierca, on ja s'havien fet altres edicions del Voluntariat per la Llengua. Totes les persones interessades a participar-hi poden inscriure's al Servei de Català d'Olot, La Garrotxa, o al Centre de Formació d'Adults de La Garrotxa, del 20 de febrer al 9 de març. També es pot fer a través de la web www.v-xl.cat. Rapsòdia Veus Literàries, en les seves convocatòries mensuals, Lectures del Mes, Espai Obert, ha programat per a l'últim dimarts d'aquest mes de febrer, dia 28, parlar de l'estimat poeta i escriptor olotí Josep Congost i Pla. La filòloga Meius Ferrés i Fluvià, que fa un temps va parlar del poeta francès Baudelaire, donarà a conèixer la personalitat i l'obra de Congost. La part de la recitació anirà a càrrec de l'actriu i rapsoda Montserrat Mendoza, veu de prestigi a la ràdio i la televisió locals, que recitarà una selecció de poemes i narracions de Josep Congost. Com sempre, la trobada tindrà lloc a la Biblioteca Maria Vaireda a 9:15 del vespre i tothom hi és convidat. Per el dijous 1 de març i dins la programació Olot a escena, el grup Projecte T té prevista la presentació de l'obra Set criatures jueves de la dramaturga anglesa Caryl Churchill, amb un text polític compromès i radicalment contemporani. La direcció és d'Enric Masó i la direcció tècnica de Tito Rey, amb David Ávila, Anna Lagares, Mònica Prat, Cristina Serra i Maria Torres. L'obra és una reflexió sobre la problemàtica arabo-israeliana al llarg de la història. Així, diverses escenes se succeiran des de l'èxode dels jueus alemanys cap a Palestina als anys 40, fugint de l'Holocaust, fins a una família jueva actual que defensa l'ocupació de Gaza per part de les tropes d'Israel. La recaptació d'aquesta obra, sempre que es representa, es destina a Medical Aid for Palestinians. La durada és de 45 minuts i el donatiu és de 6 euros. Es podrà veure al teatre principal a les 9 del vespre. Aquest diumenge 26 de febrer tindrà lloc la 22a Fira de Quaresma de Tortellà, que és agrícola, artesana, comercial i gastronòmica. i comptarà, per tant, amb nombroses parades. La Fira de Quaresma té el seu origen al 1740 i després d'un temps en què es va deixar de fer, va ser recuperada el 1990. La programació d'actes començarà a 8:45 del matí, en què es podrà fer fins a les 10 el típic esmorzar de forquilla, amb pota i tripa, embotits, truites, etc., als establiments de la localitat. A les 9 s'iniciarà l'activitat firal a la plaça Mercat, amb demostracions artesanes, funcionament de màquines antigues, per exemple un ariet, un enginy del segle XVIII per pujar aigua, i una màquina de filar cànem del segle XIX. Exposició també de tractors antics, organitzada per David Sala, i animació firal a càrrec dels pagesos de Can Pòmpol, companyia de pallassos. Al parc de Can Santaló també es faran demostracions de tir amb arc. A 4:45 de la tarda a la plaça Mercat hi haurà una ballada de sardanes amb la copla La Principal d'Olot.
Hermano Loco tenen aquella espurna de geni que els fa brillar, que els fa arribar a la gent i posar-se'ls a la butxaca. Musicalment són un grup complet, amb quatre músics que omplen l'escenari de professionalitat i de bon fer. El repertori combina aquesta seriositat musical amb una predisposició a les lletres esbojarrades i a la barreja de temes propis amb clàssics de la música, tant de la rumbera com del pop rock. Més de 2 hores de concert, vibrant i alegre.
Yo los lunares de tu cara te los voy a comer, que te los voy a comer, yo te los voy a comer.
In time, I think that nothing happens by chance. There are many elements in play which are the cause of fate. At the moment a new stage begun, I run into the crash of time.
El concert de la Tona Gafarot està inclòs, a més de la Roda, a un festival realment interessant que es fa a Olot al llarg del cap de setmana, el Mini, amb Roger Mas i Tomeu Penya com a cap de cartell. La Tona ens visita ben acompanyada per una banda de solvència contrastadíssima, amb músics olotins i de tota la província, i es presentarà al Turín amb el seu folk íntim, però amb força. És un projecte jove que ja ha recollit premis i lloances i que, sense cap mena de dubte, satisfarà els paladars més exigents. Recordem la cita, dijous 1 de març a les 10 de la nit a la sala Turín d'Olot, Tona Gafarot. Recordeu, cada dijous amb la Roda.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 31 d'agost del 2011 a la web obamaworld.es i escrit per Jordi Pérez Colomer amb el títol China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones.
Desde finales de los 90 he viajado bastantes veces por China. He estado en las ciudades principales, en medianas y en pueblos remotos. La última vez que fui fue en 2009. La sensación de progreso era constante e inevitable. Pekín, por ejemplo, era una ciudad nueva, distinta a la que vi en 1999. Ahora acabo de volver de allí. Esta vez ha sido la primera en que he tenido la sensación de estar rodeado de gente como yo. Es evidente que no toda China es del primer mundo, pero sí que hay centenares de millones de personas que viven en esas condiciones y con nuestras preocupaciones. Estuve en el Tíbet y los turistas chinos eran mayoría. No es una novedad. Las unidades de trabajo chinas, las empresas, el Danwei, el sistema comunista, siempre han llevado a sus trabajadores a divertirse y conocer el país. En 2006, en el Parque Nacional de Jiugaigu, al norte de Sichuan, había montones de grupos, pero apenas se salía de los senderos principales no quedaba nadie. En Tíbet ha sido distinto. Había grupos, claro, pero había también familias solas, jóvenes mochileros que viajaban con sus amigos, atrevidos en bicicleta, parejas sin hijos. No solo en Tíbet, otra sorpresa fue encontrar viajeros independientes en India y Nepal. Los niveles adquisitivos también variaban, desde jóvenes en camiseta a gente con ropa técnica de montaña y teleobjetivos de 2.000 euros. Hablé con dos viajeros españoles que habían recorrido China por primera vez. Coincidían. La noticia del viaje es la cantidad de turistas chinos por todas partes. Cuanto más jóvenes, más se nota el cambio. Hablé con una chica en Lhasa. Le dije que era de España, un lugar tradicionalmente remoto para un chino, y me contó que había estado allí hacía 2 años. Además, me lo dijo en inglés, una lengua que cada vez más chinos chapurrean. Le pregunté a esa misma joven por tanta policía en Tíbet, y respondió, está bien porque es para la paz. La novedad no fueron solo los turistas. El aeropuerto de Chongqing, nuevo como casi todos, era impecable, sin los típicos descuidos o suciedades de un país en desarrollo con prisas. Además, con wifi gratis que funcionaba. Al llegar al aeropuerto de Cantón, los taxis ya no perseguían a los extranjeros para acordar un precio, sino que había una cola ordenada y los taxistas ponían el taxímetro. Ha sido la vez que he pagado menos por ir del aeropuerto al centro de Cantón. El taxista, además, sabía algunos nombres de hoteles en inglés. Inaudito. En un paseo por el río, montones de jóvenes hacían patinaje online. Las discotecas estaban llenas y había más que hace apenas 2 años. Ha sido también la primera vez que me he descubierto mirando los precios en las cartas de los restaurantes chinos. Se ha acabado comer por 40 céntimos de euro. Mi almuerzo más barato fue 1,6 euros. Todo era más caro y el cambio con el euro es menos favorable. Hace unos años, la cena de pescado en Cantón me costó 23 euros. Esta vez, en el mismo restaurante, 44. Eran las 2 de la mañana y estaba lleno a rebosar de chinos. En ese mismo restaurante, yo, por hablar chino, había sido una especie de atracción local. Todas las camareras venían a ver el espectáculo de un guiri que hablaba su lengua. Esta vez no pude importarle menos. En tiempos de primaveras árabes, esta clase media china no liderará ninguna revolución. Tienen casi todo lo que quieren y aspiran a disfrutarlo. El régimen les ha permitido conseguir lo esencial, vivir mejor que sus padres. Mientras ese progreso se mantenga, no habrá grandes revueltas, pero sí pequeñas. Este verano ha habido dos ejemplos importantes. Primero, el intento del gobierno de disimular el accidente de un tren de alta velocidad en Wenzhou, donde murieron 39 personas. El gobierno dijo que la culpa fue de un rayo, pero sea o no cierto, fallaron los sistemas de emergencia. Antes que el gobierno decretara censura, algunos medios lamentaron la velocidad imprudente del progreso. El exministro de trenes, que fue despedido en febrero, impulsó un crecimiento extraordinario del transporte ferroviario. El ritmo y la corrupción hicieron que hubiera fallos de seguridad. El nuevo ministro lo reconoció, pero no detuvo los trenes. El accidente era cuestión de tiempo. En agosto, en Dalian, al norte, el tifón Muifa rompió el dique que protegía una planta química. Los ciudadanos de Dalian temían que la contaminación se extendiera debido a las aguas inundadas. Hubo incluso una manifestación de 12.000 personas. El gobierno local reaccionó rápido. Prometió cerrar la planta y trasladarla, aunque hasta ahora no ha pasado nada. Los dos casos tienen dos puntos en común. 1. Los trenes de alta velocidad y la polución son preocupantes de la clase media. Y 2. Las quejas se canalizaron y extendieron por Weibo, la versión china de Twitter, que está bloqueado allí. China prefiere tener su versión nacional de Twitter porque es más fácil que una compañía china acceda a las presiones de control de la censura. Weibo hace solo 2 años que existe y tiene ya más de 200 millones de cuentas. Weibo es sin duda el mayor medio de libertad de expresión en China. Se publica información muy rápido, que a menudo logra evitar la censura, y millones de personas pueden compartir sus opiniones. El gobierno tiene dudas sobre qué hacer. Por ahora lo permite porque las frustraciones se quedan en la red y no salen a la calle. aunque Dalian ha sido un ejemplo de lo contrario. Boivó ayudó a convocar la manifestación de 12.000 personas. El gobierno también ha animado a sus funcionarios que usen el sistema para responder quejas y ver qué se cuece. La opinión drástica, cerrar Weibo, parece un riesgo demasiado grande. Podría hacer enfadar a 200 millones de personas. El equilibrio del gobierno con Weibo será un asunto interesante de la libertad en China en los próximos tiempos. El gobierno tiene dos grandes miedos para los próximos años. Primero, evitar que quejas por asuntos locales se conviertan en nacionales. Segundo, impedir que se junten los lamentos de los pobres, que sí los hay, sobre todo fuera de las grandes ciudades, con los de la clase media. El problema para China es si, por ejemplo, la corrupción se vuelve tan insoportable que todos salen a la calle para quejarse. Por ahora, parece improbable. Los chinos están hoy más preocupados por que se les arreglen sus problemas y seguir ganando dinero que en votar en unas elecciones. Esto no impide que en el camino hacia mayores libertades sea inexorable. Hablé con un dibujante en Hong Kong. Me decía que la cultura tradicional china se conserva mejor en Taiwán. China y Hong Kong se dedican sobre todo a crecer y comerciar. Taiwán tuvo su boom, pasó de dictadura a democracia y ahora ve cómo todas las inversiones van hacia China. Le toca vivir a otro ritmo y la cultura tradicional habría renacido. En China podría ocurrir algo parecido. Ahora las grandes preocupaciones son, para la población, el crecimiento y para el gobierno, la supervivencia. El día en que China deje de crecer a un ritmo tan grande o la mayoría de su población viva bien, el gobierno deberá abrirse. El dibujante hongkonés hablaba de 30 años. Parece un margen prudente. China no está madura para grandes revoluciones, pero el cambio lento es imparable.
La columna de la blogosfera.
China ya es primer mundo y por eso no habrá revoluciones. Article publicat el 31 d'agost del 2011 a la web obamaworld.es i escrit per Jordi Pérez Colomer.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. I tornem una setmana més amb les efemèrides pels propers 7 dies, en aquest cas la darrera setmana de febrer o primera de març, segons com es miri. Estem en aquesta setmana en la que s'encavalquen els dos mesos, o sigui que us llegirem ara mateix, us comentarem les efemèrides que es compleixen en aquests últims dies del mes de febrer. I en aquests primers dos dies, concretament, l'1 i el 2 de març d'aquest 2012. Comencem pel dia 25 de febrer, que aquest any cau en dissabte, tal dia com aquest, però de 1990, ara fa concretament 22 anys, va tenir lloc la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional a Nicaragua. Va guanyar Violeta Chamorro i van suposar, després de molts anys de lluita, la tornada de la dreta al govern, no? Una mica després de molta lluita per polítiques d'esquerra, el fet que no s'acabés el conflicte armat, la guerra, la violència, va fer que la gent preferís un govern de dretes contra el que havien estat lluitant més que tenir més violència a les seves vides. Uns anys després va tornar el Frente Sandinista a governar, no fa pas tant temps. Diumenge 26 de febrer es compleixen dues efemèrides. La primera, de 1885. Aquest any, el dia 26 de febrer, les potències europees es van repartir entre elles el continent africà a Berlín. És una efemèride sobre el colonialisme. També aquest dia 26, el primer diumenge de Quaresma, es compleixen anys de que Jimmy Lee Jackson, activista negre dels drets civils, va morir apallissat per la policia. Això va ser l'any 1965. Ens anem ja la setmana que ve, comencem la setmana, el dilluns, dia 27, amb una efemèride de l'any 2005, de fa 7 anys. 40 dels 57 països membres del Conveni Mundial contra el Tabaquisme van començar a quedar vinculats jurídicament, primers passos per lluitar contra el tabac. I ens anem cap a l'últim dia del mes de febrer, aquest 29, aquest dia que només el tenim cada 4 anys. Es compleix una efemèride que en aquest cas en altres anys no l'hauríem pogut commemorar perquè no existiria el 29 de febrer, és aquest dia tan car de veure. El 29 de febrer de 2004, Arístide va fugir d'Haití davant l'avenç de la resistència militar alçada en contra seu. Ens anem cap al primer dia del mes de març, el primer dia d'aquest tercer mes de l'any. 1 de març de 1739 es va firmar a Jamaica un tractat de pau de 15 punts entre cimarrons i blancs. També 1 de març, però de 1954, Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero i Rafael Cancel Miranda van atacar el Congrés dels Estats Units per cridar l'atenció sobre el Puerto Rico colonial. També el dia 1 de març, aquest dijous, tindrem lluna creixent a les 2:21 de la matinada a Bessons. I acabem les efemèrides d'aquesta setmana amb una pel dia 2 de març, aquest divendres, tal dia com aquest, però de 1963, Goulart va promulgar l'Estatut dels Treballadors, que en el seu moment va suposar un avenç. I amb aquesta efemèride del món laboral ens acomiadem per aquesta setmana. Fins la setmana que ve. Bon dia a tots.
I acabem, com sempre, amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Aquest diumenge 26 de febrer, la secció de muntanya del GECA ha previst una anada a peu fins al Barretó, des del Coll de Baví, que, conduïda per Maria Nierga i d'unes 4 hores, farà via per les Baumes dels Ferrers i el Pla de Maranyol, i tornarà per les Baumes del Teixidor, l'Espunyola i el Coll de Baví. El punt de trobada serà el local Lletissó a les 7 del matí, i per a més detalls de la sortida podeu trucar al telèfon 972-6905-64, 972-6905-64. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem, com sempre, haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.